luxe poder acompanyar-vos des de prop.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern prepara una rebaixa de l'IRPF per als treballadors que guanyen menys de 33.000 euros anuals centrada en el tram autonòmic de l'impost. Aquesta mesura ja es va proposar en l'anterior mandat d'Aragonès, però no va tirar endavant perquè el Parlament va rebutjar els pressupostos del 2024. Segons fonts d'Esquerra, la proposta contempla una rebaixa d'un punt de l'IRPF fins al 9,5% en el primer tram de tributació de l'escala autonòmica i calculen que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents. Recentment, el govern i els comuns han pactat altres mesures fiscals, com ara l'augment de la taxa turística i de l'impost de transmissions patrimonials per als grans tenidors. I a Ripoll, 4 exalcaldes han signat un manifest contra la censura i la violència institucional del govern de Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. Critiquen la retirada d'una exposició amb la imatge d'una noia amb vel, qualificant-ho de fet xenòfob, que perjudica la convivència i també la imatge del municipi. Reclamen respecte pels drets humans i la llibertat d'expressió i han convocat una manifestació per aquest divendres. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en una casa ocupada d'Oliver i el Garraf ocorregut ahir al vespre. En arribar, la policia no va trobar ningú, però va localitzar projectils i també impactes a la façana. Els veïns van informar que els autors havien fugit en diversos vehicles i els Mossos van desplegar controls per poder localitzar-los. I els casos de tuberculosis augmenten a Catalunya, que lidera la taxa d'infeccions a l'Estat amb 12,3 casos per cada 100.000 habitants. L'incompliment del tractament facilita la transmissió, especialment en col·lectius vulnerables. La tuberculosi és la malaltia infecciosa més mortal del món i els experts demanen reforçar la detecció i també fer el seguiment dels tractaments. Els símptomes, volíem dir, més habituals són tos persistent, febre lleu i també pèrdua de pes. Avui és el Dia Internacional de la Tuberculosi. I els pantans de les conques internes ja són al nivell més alt dels últims 3 anys. Les reserves dels embassaments, que abasteixen més de 6 milions de persones a Catalunya, superen el 56%, afavorits en bona part per un març especialment plujós. I han ajudat força també els patacs d'aigua que han caigut en les darreres hores, acompanyats en molts casos d'episodis també de calamarsa i pedra, especialment en comarques com ara el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, Osona i la Garrotxa. I en esports, derrota polèmica del Barça contra el Madrid. Les blaugranes han caigut 0-3 davant del Real Madrid. El Barça queda pendent, queda ara líder, volíem dir, amb 4 punts més que les blanques i el golevereig a favor. I pel que fa al temps, el dia comença amb núvols, sobretot més densos a l'oest i el prelitoral sud, on a partir del migdia s'hi esperen alguns ruixats i, de fet, algunes tempestes.
Notícies en xarxa.
És l'hora dels esports.
Baix Gaià Esports, amb Marc Pérez.
Amics i amigues de l'esport de casa nostra, benvinguts a Baix Gaià Esports, el programa de referència a la subcomarca produït a Altafulla Ràdio amb la col·laboració d'Ona la Torre. Ens poden escoltar a través d'ambdues emissores al 107.4 de la freqüència modulada en el cas d'Altafulla i al 107.0 en el cas de la Torre, a banda de les altres vies habituals de cadascuna. Sí, quina sigui la seva opció, amb un servidor Marc Pérez, arrenquem! És dilluns, 24 de març de 2025, i toca fer la crònica del cap de setmana, un cap de setmana marcat per la permanència assolida pel Sevol Torredembarra masculí a la primera divisió nacional i, en el cas del femení, amb una derrota ajustada en què suma un punt estèril per intentar lluitar per l'accés a la fase d'ascens. En el futbol regional parlarem dels resultats de primera quarta catalana en l'àmbit masculí i de segona catalana a la Lliga Futbol 7, en el cas del femení. En bàsquet, veurem que han fet els masculins del Club Bàsquet d'Altafulla i el Torredembarra Bàsquet Club, i també en futbol sala repassarem el que ha passat tant a primera com a segona catalana masculina i femenina. En la segona part del programa escoltarem l'entrevista enregistrada aquest dissabte pel nostre company d'Ona la Torre, Josep Sánchez, amb l'entrenador del Sevol Torredembarra masculí, Iñaki Bescós, després de la victòria davant al Sant Martí. I tot seguit acabarem amb la secció d'anàlisi del futbol regional de la mà de l'entrenador Jordi Araus. En tot això, què dieu? Ens acompanyeu?
tota l'actualitat local i comarcal a Baix Gaià Esports. L'actualitat més propera.
Doncs, Sami, comencem el repàs a la crònica del cap de setmana i en aquesta ocasió ho fem començant parlant de voleibol, de la mà del Sàbol Torredembarra, que ha assolit la permanència matemàtica al grup B de la primera nacional masculina amb la petita victòria d'aquest dissabte davant el Sant Martí amb un resultat de 3-2 i gràcies també a la derrota del Barberà davant el Pòrtol per 1-3. De fet, els del Baix Gaià han hagut d'esperar la sessió dominical per saber si estaven salvats o no i finalment ho han pogut celebrar, com explica l'entrenador Iñaki Bescós en declaracions al programa.
Notava una mica la transcendència que tenia per als dos equips. Vam començar prou bé, un primer set bastant seriós, però el segon i el tercer ens vam desdibuixar una mica, vam començar a perdre força en, no, en la part de joc que, en la que hem basat una mica en les nostres victòries, que és el bloqueig i la defensa, i vam estar molt pitjor de l'habitual. I Sant Martí és un equip jove, però molt aguerrit, que quan s'hi posen i s'hi surten les coses, la veritat és que es converteix en un equip molt perillós, i va succeir això, no? El segon i tercer ells van créixer molt, van estar molt inspirats, molt encertats, i ens ho van posar molt difícil.
Això que els torrencs havien començat el partit amb bon peu, amb una victòria en el primer set per 25-23. Així han vist com els visitants han remuntat amb un 20-25 i un 21-25. Afortunadament, conscients del que estava en joc i també gràcies al factor pista, tot sigui dit, els torrencs han pogut capgirar novament la situació amb un 25-17, amb el qual han forçat el desempat, i aquí sí que no han deixat escapar la victòria amb un 15-12 per sumar dos punts molt valuosos per la permanència. La Torre acaba la penúltima jornada com a vuitè classificat amb 21 punts, 3 més que el mateix Sant Martí i que el Barberà. La sort és que aquests dos equips s'enfronten a l'última jornada i sigui quien sigui el resultat, no afectarà els del Baix Gaià. En el seu cas, doncs, podran jugar dissabte davant el segon classificat, el Balafe Lleida, amb els deures fets. Tot plegat en una jornada que s'ha resolt amb els altres marcadors. Monjos 3, Vòlei Manresa 2, Barberà 1, Pòrtol 3, aquest ha estat el resultat clau per la permanència dels torrencs, Manacor 0, Rodi Balafe Lleida 3, l'Hospitalet 0, Reus 3 i Vòlei d'Ametlla 0, Espanyol 3. A la Torre, com dèiem, és vuitena amb 21 punts, 3 més que el Sant Martí, que és el que marca el descens. I pel que fa a la branca femenina, el Sàbol Torredembarra ha perdut aquest dissabte la visita al tercer classificat de la fase de promoció, el Vòlei Sant Just, amb un resultat de 3-2 en la marca de la vuitena jornada. En definitiva, un punt insuficient per apropar-se a les places que donen dret a jugar a la fase d'ascens. Tot i això, les dos cara a l'Iseda han mostrat signes que poden ser molt competitives en remuntar un 2-0 en contra. Efectivament, han perdut el primer set per 25-22 i el segon per 25-17. Estaven contra les cordes, però s'han pogut endur el tercer set en el tie-break per 26-28. L'inèrcia les ha dut a forçar el desempat gràcies a un 19-25 en el quart set, i quan semblava que podrien culminar la remuntada i endur-se dos punts, han cedit per 15-5. No han tingut opcions, bàsicament, en aquest darrer període. El següent cap de setmana la Torre descansa perquè ja va jugar el partit corresponent a la novena jornada davant aquest Blumer, el qual, recordem, va vèncer per 3-1. I ara sí, encetem la plana futbolística. Comencem parlant del grup 3 de la primera catalana, on el Cat ja ha perdut aquest diumenge al matí al camp del Sant Bullà amb un marcador de 3-1. El butxí dels del Baix Gaià ha sigut Adrià Petit, autor del primer i el segon gol en el 38 i el 54. Els grocs han reaccionat amb la Diana d'Arnau Uller en el 60, però Suliman Dramé en el 70 ha esvaït les opcions de remuntada. L'entrenador del Cat ja, Marc Vela, lamenta la manca d'encert a les 3 ocasions generades per avançar-se en el marcador. A partir del gol, coneix, no han sabut afrontar la situació del partit, com també els ha passat a l'inici de la segona part amb el 2-0.
Hem començat molt bé el partit amb 2-3 situacions molt clares per aconseguir posar-nos per davant el marcador. No ho hem fet i és a la seva Segona ocasió que han tingut, doncs ens han fet l'1-0 i a partir d'aquí doncs el partit ha canviat. No hem estat bé, no ens ha pogut jugar aquest tram de partit i això ens ha condemnat. La segona part ells han fet el 2-0 bastant ràpid, hem retallat distàncies també molt ràpid, però a partir d'aquí de nou tampoc hem gestionat bé aquests minuts i al final hem acabat encaixant el 3-1. No ha estat el nostre millor partit, hem d'intentar fer autocrítica, passar pàgina i començar a pensar en el partit de la setmana que ve.
Tot plegat en una jornada en què han tingut els següents resultats, alguns molt favorables perquè el Catllà pugui mantenir 4 punts d'avantatge respecte al descens. Sitges 1, Atlètic Vilafranca 2, aquest no seria el cas, Sant Cugat 1, Martorell 3 en un dels grans partits de la jornada, Canonja 0, Sant Feliuenc 0, Ciutat Cooperativa 5, Escó 0, Juventut 25 de setembre 2, Sant Ildefons 0, Camarles 0, Viladecans 4 i Tortosa Ebre 1, La Sénia 1. Aquest era l'últim partit de la jornada, aquest diumenge a la tarda. Líder, la Ciutat Cooperativa, amb 48 punts, 5 més que el Martorell, que seria segon, jugaria la promoció de descens, mentre que el Sitges podria jugar-la, ja que és tercer amb 40 punts. Per darrere, el Sant Cugat amb 38, igual que el Sant Feliuenc. Nové, el Catllà, com deia, amb 28 punts, que són 4 més que els que marca el Sant Ildefons en la zona de descens. A segona catalana, l'Atlètic Roda deberà sumar la tercera derrota consecutiva al perdre aquest dissabte contra el Gavà. Cal dir que l'àrbitre havia tancat l'acte del maig apuntant al triomf als del Baix Gaià amb el gol de Joan Cancino, equivocant-se per complet amb una errada, evidentment, sense mala fe, i que ha corregit escrivint immediatament un annex amb les dades correctes, com ha explicat Havoc Block Club Futbol Gavà a Twitter, una conta de referència de l'històric club que ara doncs travessa evidentment per moments complicats. El cas és que l'únic gol del partit l'ha marcat Jeremy Tetrosavili en el 28, poc abans de la mitja hora del partit, i tot just abans del descans Cancino ha estat expulsat amb vermella directa per derrocar un atacant visitant que es quedava sol davant Iker Martínez. Això ha restat opcions de remuntar en el segon temps, ja que han hagut de jugar amb inferioritat numèrica, tot davant un rival que arribava a l'alça en 4 victòries consecutives i que doncs així ho ha demostrat també, evidentment, gràcies a aquesta superioritat numèrica en el segon temps. Tot plegat en una jornada on l'Aldeana s'ha imposat per 2-1 a l'Amposta, on el Cambrils Unió ha guanyat 1-0 al Vilaseca, el Vistalegre ha perdut 0-1 al camp a casa, millor dit, contra el Can Juliu, el Jesús i Maria, la Pobla de Mafumet B han empatat a 1, el Gandesa ha perdut a casa davant l'Sporting Gavà per 2-4, 5 en taules, Ulldecona i Cubelles amb un 1-1, punxada en aquest cas del líder de la categoria, i victòria plàcida del Remolins Vitem per 5-0 davant el Morell. A la classificació, líder, com dèiem, el Cubelles, 50 punts, 5 més que el Can Juliu, que és segon. Tercer, el Vilaseca, amb 44, quart, l'Amposta, amb 41, i cinquè, ara, la Pobla d'en Fumet B, amb 36, que són els mateixos punts que té el Roda de Barà, però, per diferència de gols, els rodencs cauen a la sisena posició. Això sí, sumen encara 10 punts respecte al descens, que és el principal objectiu que marca el Jesús i Maria. Pel que fa al grup 16 de tercera catalana, on hi tenim la majoria dels nostres representants, el centre d'Esports Altafulla ha saltat aquest dissabte al Feu de l'Alcover, a partit corresponent a la jornada número 23, i encara a la recta decisiva del campionat amb un estat de forma extraordinari. Els groc i negres s'han imposat per 1-3 en un camp complicadíssim i contra un rival que s'està jugant la supervivència a la categoria. L'11 titular duia la sorpresa de la suplència de Rondo Blado i la titularitat de Mohamed Al-Alawi, que en els últims partits havia quedat relegat a la banqueta. Un altre, Al-Alawi, a Lluf, en el 12, està l'encarregat d'obrir el marcador abans d'arribar al quart d'hora de joc en una de les ocasions generades, no totes la que ens agradaria, com reconeix l'entrenador Jordi Mercader. I amb aquest resultat s'ha arribat al descans.
Partit complicat perquè ells ja jugaven molt i ja vaig dir que bueno, camp petit, amb dimensions petites i allà sempre és difícil i bueno, crec que l'equip surt, ells ens donen tota la pilota perquè nosaltres doncs, podem sortir jugant, se tanquen ben tancats, fan un treball defensiu molt bo, però nosaltres intentàvem trobar els espais per poder crear ocasions, i de fet bueno, sí que vam generar, no tot el que nosaltres estem acostumats, però sí que vam generar i bueno, amb això aconseguim el 1-0. Crec que en cap moment patim, sí que ells tenen un parell d'aproximacions, però tampoc res de l'altre món.
En la represa, Adrián Ramis ha fet el 0-2, però poc després, Mateus Enrique Cardós, zona 61, ha retallat distàncies per als de l'Alt Camp, aprofitant una errada. Els atofollencs han resistit en defensa, aspecte en el qual ha millorat molt en la segona volta, i a les Canyes ha pogut sentenciar quan quedaven menys de 10 minuts amb un golaç des de la frontal de l'àrea. Un retorn dolç després de diversos mesos lesionats. Marcaré parla de la gestió que han fet defensivament en el segon acte.
La segona part, doncs, bueno, la idea era sortir amb la mateixa dinàmica, treballant, sobretot no tindre problemes, i bueno, marquem el segon gol, Ramis també fa un golaç, i no res, ells sí que és veritat que doncs apreten una miqueta més, fan un passet endavant, el partit se trenca una miqueta, però bueno, tot i així no acaben d'arribar amb molt de perill ells. I bueno, amb una acció d'aquestes doncs, ens marquen, bueno, amb una errada nostra més que res, ens marquen el 1-2.
Altafulla acaba la jornada en el mateix lloc que estava, setè classificat, però en 42 punts per mantenir la distància de 7 amb la promoció d'ascens. Precisament dissabte rep un dels equips que ocupen aquestes places de privilegi, un Athletic Baix, que és segon i el qual pot apropar-se a 4 unitats. Per tant, ja és un partit clau, en aquest cas, per als de Jordi Mercader. I seguim en aquest grup 16 de tercera catalana perquè també tenim evidentment altres marcadors importants, com per exemple la victòria de la Torre aquest diumenge a la tarda, l'últim partit de la jornada, al camp del Calafell per 1-3. L'equip de Gerard Marçal ha hagut de picar pedra en la primera part davant un rival que venia amb la moral pels núvols després de guanyar Sant Jaume. Els gols de Guillermo Montserrat i Carlos Quart de la recta final han sigut claus per desmoralitzar-los. I ja en el segon acte, Montserrat en el 70 ha encarrelat la victòria malgrat la diana del calafellenc Danilo Cherkasenko en el 75. En declaracions del programa, el vigolejador del partit ha reconegut que han sabut gestionar els diferents moments i que ha sigut un triomf important després dels últims resultats que havien tingut.
Contem per sumar 3 punts i tornar al camí de la victòria. Crec que vam saber patir com a equip. Com tu dius, vam encarrilar bé la primera part i la segona vam saber aguantar, patir, perquè el Calafell va apretar i saber jugar les nostres armes per emportar-nos els 3 punts. La veritat que molt contents perquè portàvem una dinàmica una mica rara o complicada i aquests 3 punts ens donen aire i ànims per encarar ara el Tourmalet que ens toca.
Ara parlarem de la situació dels torrencs a la classificació, però abans hem de veure què han fet els altres dos representants. La Riera, doncs, seguir guanyant, que és el que està fent a les últimes jornades, i ho ha fet per 1-3 també el mateix marcador, que a Torredembarra i Altafulla, ja és curiós, en aquest cas al camp del Cué, on precisament cap d'aquests dos equips havia aconseguit guanyar, i ho ha fet amb un, com dèiem, 1-3. Els de Rau Tudela s'han avançat gràcies a Marco García Castrillón en l'inici de la segona part, tot i que els locals han respost ràpidament, per mitjà de Palvo Pollo. I en un moment en què podien aparèixer els dubtes, els riarencs s'han mantingut sencers i s'han tornat a avançar de nou gràcies a García. Ja en el temps afegit, Carles Salvador ha sentenciat. Per la seva part, el Creixell doncs bé, ha sigut la creu de la jornada en aquest grup perquè ha caigut a casa per 1-5 davant el base Pallaresos. Novament amb moltes baixes, amb pocs efectius a la banqueta, els roig i negres s'han avançat a la marcador gràcies a Jesús Grau en el minut 12, però han vist com en qüestió de 100 minuts Genís Norte i Arnau Torres entre el 27 i el 35 han capgirat la situació. El mateix Norte, de fet, ha estat l'encarregat de doblar l'avantatge dels visitants en el 42 i el 43. Amb aquest marcador, i malgrat els canvis introduïts per Mario Macías, han estat incapaços els locals de lluitar pels punts. En la recta final han encaixat l'1-5 definitiu amb el gol de Diego Pai González. Tot plegat en una jornada en què Sant Pere, Sant Pau i Sant Jaume dels Domenys, dos rivals directes a la promoció, han empatat a 1, mentre que el Sant Salvador s'ha imposat per 4-1 a Llorenç, resultat que afavoreix el Creixell. El Montblanc ha golejat el Vendrell amb un resultat 2-7 i l'Atlètic Baix s'ha imposat al Vallmoll en un derbi de l'Alt Camp per 2-0. Líder, com és habitual ja, i sembla que així serà fins al final, el Montblanc, 58 punts, segon l'Atlètic Baix amb 49, igual que la Torre, que és tercera. Ara mateix jugaria fase d'ascens, perquè és un dels 6 millors tercers. Quart, el Sant Pere Sant Pau amb 44 punts, igual que el base Pallaresos, i el Sant Jaume a la cinquena i la sisena posició. Setè, l'Altafulla, 42 punts. Per la zona baixa, la Riera es consolida, bé, en aquest cas zona mitjana ja, 28 punts a la novena posició, dos més que el Sant Salvador, i ara sí, zona baixa, el Creixell, places de descens, 14 punts, a un del possible descens compensat que marca el Llorenç. I a quarta catalana, la Nou de Gaià s'ha acomiadat de les opcions de ser cinquè en el grup 31 de la darrera categoria del futbol català amb la derrota d'aquest dissabte en el duet dreta contra el Tancat. Els de Jonathan Martí han cedit per 3-0 amb els gols de Daniel Serra i els dos que ha marcat un altre Dani, en aquest cas Fernando Escudero, en el segon temps. La cara de la jornada, en aquest cas a quarta catalana, ha sigut el Catllà B, que s'ha imposat a la Joventut Bisbalenca per 3-1, sumant així la segona victòria del curs. S'ha avançat amb el gol d'Ignacio Mendoza en la 27, tot i que el visitant Frank Cortés ha empatat res en 4 minuts. A l'inici del segon temps, Babacar Sar ha marcat el 2-1 i en el 63 el visitant Diego García ha marcat en pròpia porteria el que ha estat el 3-1 definitiu, pel que dèiem, la segona victòria del curs del filial groc. Això fa, bé, dins d'una jornada en què hem de dir que ja tenim nou campió, que és l'Arbós, que s'ha imposat per 1-2 en el derbi de Vespanès davant el Cunit i, per tant, doncs, ja ha assegurat el títol i l'ascens a tercera catalana. També s'han beneficiat d'aquesta victòria l'Atlètic Bellvei, que va fer els deures al camp del Vilavella guanyant per 4-5, i el Banyeres, que es va imposar per 3-2 al Pla de Santa Maria, tancant així la nòmina dels representants que jugaran la fase d'ascens d'aquest grup, excepte que el quart, que ara mateix és el Tancat, doncs pugui dir la seva també i sigui un dels dos millors quarts. En aquest cas, doncs també hem de dir que el Nàstic Soccer Academy Can Juliu B s'ha imposat a l'Atlètic Segur per 3-1. Líder, com dèiem, l'Arbó, 51 punts, segon el Bellvei amb 43 i tercer el Banyeres amb 41. Quart el Tancat amb 35, un més que el Cunit. La Nou de Gaià, setena classificada, 29 punts, i el Catllà B continua últim, però amb 8 punts, ja només a 3 del següent rival, que és la Joventut Bisbalenca. I pel que fa a la branca femenina, el centre d'esports d'Altafulla ha plantat cara i ha estat a punt de rascar un resultat positiu contra el cinquè classificat del grup 7 de la segona catalana, el base Vilanova 2015, amb el qual ha perdut per un resultat de 2-4. Malauradament, les abelles han estat incapaces de defensar la renda de 2-0 amb la qual havien arribat al descans gràcies al gol de Montse Vendrell en el minut 9 i al de Raquel en el 39. Les visitants han capgirat el marcador en la segona part, de fet, en un minut entre el 68 i el 69 han estat capaces d'empatar, i en el 80, quan quedaven 10 minuts per la final, l'Aia Escofet ha fet el 2-3. En els últims minuts, amb l'Altafulla arriscant per empatar, les visitants han marcat el 2-4 definitiu. Tot plegat en una jornada que han tingut els següents resultats: Candesa 0, Nàstic 3, Aldeana 3, Escola Sempre Sant Pau 1, el partit entre la Floresta i els Sitges s'ha suspès per manca d'efectius del conjunt del Garraf, l'Icomar ha guanyat 3-1 als Subirats, el Castellserà ha perdut 0-3 davant els Monjos a casa i l'Atlètic Vilafranca s'ha imposat 0-2 al Ramon Sicar. A la classificació, líder l'Aldeana, 59 punts, segon el Nàstic en 51, igual que l'Icomar, que és tercer. Quart en discòrdia, el Sempre Sant Pau en 49 punts. L'Altafulla, penúltim, tretzè classificat, 7 punts, que són 6 menys dels que té el Ramon Sicart. I pel que fa a la Lliga FNF Futbol 7, el Creixer, que tornava a la competició 3 setmanes després, ha caigut per 6-1 davant el Constantí, amb una doncs, allau de baixes, només 7 efectius. De fet, el conjunt dirigit per Enric Carrera ha perdut per 6-1, com dèiem, només Andrea Valverde en el 55 ha sigut capaç de marcar el 3-1 provisional abans que doncs, bé, les locals, en aquest cas, sentenciessin el partit amb 3 gols més. En bàsquet, hem de parlar del Tamarit Vitres, el Club Bàsquet Altafulla, que ha aconseguit aquest dissabte una victòria importantíssima per a les aspiracions de mantenir la categoria, l'objectiu prioritari d'aquesta temporada. Els groc i negres s'han imposat amb patiment i molt d'esforç a la pista del penúltim classificat, l'Ametlla de Mar, amb un ajustat 66-68. Un triomf de mèrit, perquè s'han desplaçat a només 8 efectius, com així ha destacat el tècnic Ferran López.
Bueno, vam anar allà sota mínims, vam anar amb 8 jugadors, va haver-hi bastantes baixes, i vam anar molt justos. A més, ens faltava tota la gent alta, i la veritat és que va ser molt complicat, però els jugadors ho van agafar com un repte i van treballar moltíssim, tant físicament com tècnicament, i al final ens vam poder emportar un resultat que ens era molt necessari.
L'Altafulla continua novè classificat amb 30 punts, 3 per sobre del descens que marca el Reus Plonsalle de Veterans, tot i que ha hagut de jornar el partit davant el Vendrell i ara té un partit pendent igual que els altafullencs. I a la segona territorial, el Torredembarra ha signat el millor partit de la fase d'ascens en la victòria d'aquest diumenge a la tarda al Pavelló Sant Jordi davant el Talesanes. Els de Basgallà s'han imposat amb un contundent 89-64 i sobrepassen els tragonins en la classificació. De fet, ara mateix, d'on són setens amb 13 punts, un més que el conjunt doncs, del Talesanes. Estan a només un, això sí, també del següent rival, a Canteres Tortosa, al qual visiten el següent cap de setmana. I en futbol sala, el Catllà Atlètic ha sumat un punt valuós davant el líder de grup 6 de la primera catalana masculina, el Priorat Nord, amb un resultat de 2-2 en el partit corresponent a la 19a jornada que s'ha disputat aquest diumenge a la tarda al pavelló d'Altafulla. L'entrenador Alfredo Polo s'ha mostrat molt satisfet amb els seus futbolistes i tot el contrari amb l'àrbitre per l'expulsió d'un dels seus jugadors i per una decisió polèmica en el tram final, un possible penal que els hauria dut la victòria.
I vam acabar empatant i els últims dos minuts va ser una avalanxa de bon joc del meu equip que es va poder traslladar amb el 3-2 si una altra vegada el senyor col·legiat en aquest abac a l'altre costat de l'altra porteria, no a la nostra, hagués xiulat un penal impressionant. O sigui, es va escoltar en tot el pavió la castanya que li va fotre al turmell al meu jugador que tenia la pilota dintre de l'àrea i no va xiular res. I així va acabar el partit amb un 2-2. Però torno, ja sé que torno a ser pesat, però no ens ajuden en res els àrbitres a nosaltres. Al contrari, si poden, ens fiquen el peu al coll.
No estava content, doncs, el tècnic del Catllà Atlètic. Tampoc ho estaria el de la Pobla de Montornès, Antonio Gallo, perquè la Pobla ha caigut per 3-0 en la visita al Huracans, en un partit en què tenien moltes baixes. No han tingut pràcticament opcions de guanyar davant el conjunt local, que s'ha avançat en el 15, ha doblat l'avantatge en el 30 i en el 33 ha sentenciat el partit. D'aquesta manera, la Pobla es queda on estava, 13a i penúltima, amb 8 punts, 2 més que el descens directe que ocupa Platense-Calafell i 8 menys que la permanència. Per la seva part, el Catllà, que no ho dèiem, doncs continua sent classificat, 34 punts, i segueix a 5 de la segona plaça. I pel que fa la branca femenina, doncs bé, la Pobla de Montornès ha sumat el primer punt de la fase d'ascens de la segona catalana amb l'empat d'aquest diumenge a la tarda a casa davant l'Alforja, amb un resultat de 3-3. Les del Baix Gaià, que han començat guanyant amb un gol de Maria Canyón, han vist com les visitants remuntaven i quan doncs quedaven 10 minuts per al final, en aquest cas, doncs Alba Núñez ha fet el 2-3 i Patricia Sant Román, la capitana, al 3-3 definitiu en els darrers segons. L'empat deixa la Pobla cinquena amb un punt i amb un partit pendent de recuperar davant l'Huracans. Menys sort ha tingut en el grup 3 de la primera catalana el Catllà Atlètic, que ha vist com el líder, el Morell, ha acabat amb la seva ratxa triomfal del 2025 amb una contundent derrota per 2-9. Els tres gols encaixats en els primers 100 minuts han sigut una llosa massa gran, malgrat la diana de Susana Muñoz, per fer l'1-3 provisional. El problema, de fet, ha sigut que en pocs minuts han respost les visitants que s'han proclamat campiones de Lliga al pavelló d'Altafulla. El Catllà es manté quart amb 28 punts i segueix a 3 de la tercera plaça, que defensa el Balaguer.
Busqueu-nos i seguiu-nos a les xarxes socials. Facebook, Baix Gaià Esports. Instagram, baixgaià.esports. I Twitter, @baixgaiaesports.
Doncs vinga, va, feta la crònica del cap de setmana, marxem a l'espai de l'entrevista amb un dels protagonistes de la jornada.
El protagonista de la jornada, el Baix Gaià Esports.
Doncs bé, encetem la segona part del programa amb l'entrevista enregistrada aquest dissabte pel nostre company Dona la Torre, Josep Sánchez, amb l'entrenador del Sevol Torredembarra masculí després de la victòria davant el Sant Martí. Hem de dir que aleshores quedava esperar el resultat del Barberà d'aquest diumenge per confirmar o no la permanència, però bé, aquesta és la reacció del tècnic de Torrent amb una victòria que acabaria sent fonamental per aconseguir ja aquest cap de setmana la permanència a Primera Nacional.
Doncs parlem amb l'Iñaki Bescós, entrenador del Sevol Torredembarra, el senyor masculí, després d'aquesta victòria molt emocionant contra el Sant Martí, 3-2 en el tie-break. Primera impressió del partit, com l'has vist?
Doncs, bueno, el partit ha sigut el que esperava, un partit de molta tensió, molts nervis, tots els equips han jugat molt i això s'ha notat a la pista, no? Hem començat bé, però no, després no hem sabut mantenir gaire el ritme, no? I bueno, al final la conclusió és que tot i posar-se la cosa molt complicada, hem sabut aguantar una mica l'estirada d'altre equip, fer un quart set molt seriós i un tie-break que sempre és una loteria i aquesta vegada ha caigut a la nostra banda.
El segon, tercer set han estat són els que han guanyat ells, han estat els més fluixos. Heu començat bé els dos sets, però sembla que el Sant Martí s'ha crescut a mesura que anava avançant els dos sets, no?
És un equip jove que és molt vital i que ells en quan agafen ritme són perillosos, no? És quan són molt, no? Són més atrevits, fan defenses, bloquejos, i allà ells són físicament un equip molt potent i ja et dic, i tenen molta energia. El que passa que és veritat que els hi falta aquest punt de veterania que nosaltres és el que potser tenim una mica més que ells, no? En aquests sets hem estat molt malament en coses que fins ara veníem treballant molt bé, que en el tema de bloqueig i defensa, aquestes darreres jornades ha sigut el nostre fort, hem estat molt organitzats, molt ordenats i avui hem tingut prestacions molt pitjors. És una faceta del joc que ens dona molt de ritme, és el que ens fica al partit, ens dona molta vitalitat, no? Recupera aquelles boles complicades i nosaltres tenim molt bons jugadors de bola alta, no? Quan les coses són complicades, quan de posar una defensa, nosaltres som capaços de treure molt de profit i avui no hem generat aquest joc que normalment s'hi traiem. I ells, bueno, ho han aprofitat i han sabut arribar a final de set i després competir amb les seves armes. Llavors, no res, ells, la veritat, ens ho han posat molt difícil aquest segon i tercer set.
I el quart set, no sé si s'ha vist aquesta versió que més buscàveu, que més s'havia vist també en els últims partits per part vostra.
Sí, exacte, els hi hem deixat jugar una mica menys, no? Sí que hem tingut molts problemes en el bloqueig per 4 avui, no? Tant l'oposat, el Pol i el col·locador, el Pau, han estat poc encertats en la bola del remat per 4 de l'altre equip, no? És una bola que, bueno, que ells la fan molt bé i nosaltres havíem decidit una mica tapar-los la línia, que és el seu atac fort, però no hem aconseguit portar-ho a la pràctica, no? Llavors això ens ha pesat molt, ells han seguit carregant el joc per aquesta banda i fins al quart set no hem aconseguit arreglar una mica aquests problemes. Això ens ha donat bueno, aquest punt de més. Hem sigut molt més sòlids, més constants, també hem deixat de fallar alguns saques importants, no? Avui hem gestionat malament les ratxes, tant les bones com les dolentes, no? Moltes vegades amb errors nostres de saque, i crec que això, aquestes prestacions les hem millorat en el quart set i això ens ha donat, bueno, la possibilitat de guanyar-lo amb una certa solvència.
I això de les ratxes també s'ha vist en el tie-break, que heu tingut una bona ratxa, estava ja la cosa a tocar, ells han tingut una bona ratxa i al final sí que heu pogut doncs, sentenciar aquests últims punts, no?
Sí, aquella ratxa final ha sigut fonamental per nosaltres, hem estat molt inspirats i bueno, és un caro i creu, això, la veritat és que ells també, no? Quan teníem el partit amb el canvi, un 8-5, no? Molt favorable, hem fet el punt 9, però després ells, bueno, han seguit amb el sac, han apretat, han tingut dues boles que han tocat la veta, una certa sort, han tirat una bola fora. Aquests moments de tensió són normals, aquestes serrades, i el més important de tot és això, quan s'han posat 10-10, hem sabut frenar-nos, pensar-nos-ho bé i bueno, seguir oferint la nostra millor versió. El final de set ha sigut això, una loteria, i nosaltres, bueno, ja hem cregut fins al final i hem tingut la sort de guanyar-lo. La veritat és que portem uns anys amb resultats molt dolents amb els tie-breaks, per això que això encara incrementa el valor d'aquesta victòria en el tie-break.
I el tema del factor psicològic, no sé si també ha estat clau una mica durant el partit, veient també d'on venim de les últimes jornades, sumant aquest punt a Mallorca la setmana anterior, que vull dir que l'equip, no sé si en aquest final de temporada, el moment decisiu, s'ha vist també doncs, que ha crescut a nivell mental.
Sí, moltíssim. Nosaltres pensa que dels últims 12 punts n'hem fet 9, no? I tenint en compte que hem tingut una visita a Mallorca, que és un dels equips més forts, i hem tingut partits a vida o mort, o sigui, que qualsevol d'aquests partits que hem guanyat aquestes jornades, sense ells ara no estaríem on estem, no? Amb una salvació, si no és matemàtica, que quasi ho és, està allí molt molt a prop. Llavors això ha sigut fonamental, és a dir, i segurament sense aquesta bona dinàmica que ha nascut dels entrenaments, de la conscienciació de tot l'equip, tampoc haguéssim tingut les prestacions que hem tingut en aquest tie-break. Aquí no, ningú regala res i no res surt de la casualitat, és a dir, que bueno, hem sabut recuperar-nos d'una temporada complexa, on no, les nostres expectatives estaven molt més amunt del que realment han estat, i per mi això té molt de valor. O sigui, al final la classificació et situa allà on sigui, però arribat el moment has de lluitar al màxim, i aquest equip crec que al final ha tret aquesta energia que ens feia falta.
Ara s'han de fer càlculs per veure tot això de la permanència, perquè hi ha molts equips implicats. Demà ha de jugar el Barberà, avui el Monjos ha guanyat 3-2 al Voli Manresa, el Sant Martí, que també està implicat, i l'última jornada hi ha un Sant Martí-Barberà. Tot sembla bastant encarrilat, però bé, s'ha d'esperar com acaba la jornada aquesta i què passa a la següent. Vosaltres heu d'anar a Lleida, que el Balafia Lleida es juga moltes coses i està a la zona alta. No sé en quines perspectives ja en creu aquesta última jornada, sabent ja, suposo que havent fet els càlculs.
A veure, el partit de Lleida és un partit bastant impossible, és a dir, ells que no sé com, depèn dels resultats d'aquesta setmana, ells potser ja estan matemàticament classificats pel playoff i això, bueno, ens suposaria potser una mica més fàcil, però si no és el cas, guanyar a Lleida seria una cosa ben complicada. Bueno, si en algun moment ho podem fer, seria també ara. Per altra banda, això, hem de fer una mica càlculs ara amb tots els resultats, també amb el resultat de Barberà de demà diumenge, i bueno, hem de veure la distància amb Sant Martí, perquè sí que els hi portem 3 punts, sí que ens podrien empatar punts, però l'averatge de sets no sé com ha quedat ara, però bueno, ho tindrem. Si no està fet, ho tindrem molt a prop. Llavors, bueno, acabarem de fer càlculs aquesta nit.
La qüestió de la calculadora, està pendents de demà del que faci el Barberà per saber com acaba tot, i ja tindrem temps també de fer un resum més extens de la temporada, però així també en una forma més general, feies ja esment algun aspecte, no?, sobre que teníeu expectatives més altes respecte al que ha acabat sent. També no sé, aquest canvi de grup és qüestió també de les expectatives del Cèbol i del rendiment del Cèbol, o també dels rivals que hi havia, perquè recordem que l'any passat estàvem al grup C, aquest any s'ha canviat al grup B, que imagino que a nivell de logística és molt més senzill, però no sé en quant a la qualitat dels rivals com s'ha sigut.
Ha sigut un grup realment difícil, la veritat és que els equips treuen molt de rendiment. Mira, el mateix Manresa és un equip que no sé, a nivell de jugadors no sembla un equip molt, molt potent, no? amb grans atacs ni grans jugadors, però després tenen un rendiment molt alt, no? I són molt, molt eficients en el seu joc, i ens hem trobat això en aquesta categoria, gent que sap conjuntar molt bé els equips i que saben rendir. Ens han passat nosaltres als finals de set, o sigui, si els sets haguessin acabat a 20, ara estaríem a mitja taula. En canvi, als finals de set no els hem sabut jugar bé, llavors farem una mica valoració. És veritat que l'any passat era un grup molt més llunyà, però també això ens permetia viatges on convivíem més, això feia més equip, i això potser ho hem trobat una mica en falta aquest any. Sí que la logística ha sigut més còmoda, però aquest any hem estat poc encertats, això, en els finals de set, quan en principi tot preveia, no?, fer-nos pensar que després de l'experiència l'any passat, que va ser molt bona, que vam estar a 2 punts de l'ascens a Superliga 2, no?, que l'experiència acumulada dels jugadors bueno, ens portés a guanyar aquests finals de sets, i a més havíem aconseguit completar l'equip amb gent jove, física, amb talent, no?, que pensàvem que podia acabar de complementar-ho, no? Per fi teníem una plantilla més llarga, hem pogut entrenar moltes vegades 12, 13, 14 jugadors, és a dir, que jo sobre el paper crec que tenia, no?, tenia l'equip ideal per competir aquest any. Sí, en resum, ens ha sorprès una mica aquest grup, els equips, la veritat que costa molt, molt, molt guanyar-los, i després, bueno, hem caigut una mica en la desesperació dels resultats, no?, i no hem sabut ser pacients, calmar-nos, i en quan hem vist que la cosa s'allunyava, bueno, en lloc de calmar-nos i seguir jugant, potser ens hem desfet una miqueta.
I ja per anar tancant, permanència virtual, direm, a espera de fer aquests últims càlculs, però no sé si també hi ha amb el cap una miqueta ja en pensant al futur més proper o en la propera temporada, anar planificant les coses.
Això, la veritat és que aquest final tan intens no m'ho ha permès, no? Aquestes, arribem cansats al final de temporada, no? I és tensió acumulada, aquests dies els entrenos ha sortit aquesta tensió que no és habitual, són jugadors molt pacífics, molt pacients, i bueno, les ganes, el cansament, tot això, arribats a aquest punt de la temporada, costa portar-ho. Llavors, no sé, farem reflexió. Jo crec que és més important ara fer una reflexió, i fruit de la reflexió segurament la decisió estarà més clara. El que sí que et podria dir i que tinc clar és que més que mai el proper projecte, no, que tenim Cèbolis, però que aquí a Nacional, ha de ser un projecte on tothom l'entenguem de la mateixa manera, no? És a dir, si qui estigui liderant l'equip, sigui jo, sigui algú altre, els jugadors, el club, i des de la humilitat dels nostres recursos, des del que tenim, que jo ho valoro moltíssim, perquè al final tenim uns recursos, tenim un pavelló espectacular, tenim, no, un club que ens dona suport, tenim gent com ara veig la Nura, que és un gimnàs al que podem anar, no, de manera gratuïta, ens fan una col·laboració fonamental perquè el físic és importantíssim al vòlei, tenim uns apartaments La Moga que ens deixen quan necessitem per la gent que ve de Barcelona. És a dir, que tenim coses humils però molt bones, i és important que tots li donem valor i tots ho entenguem igual, no? De vegades passa que, bueno, que el projecte és com més d'uns que dels altres, i jo el que vull per la temporada que ve, estigui aquí o no estigui, és això, que sigui un projecte que sigui molt de tots, no? Que ostres, la gent jove del club ja està cada vegada més preparada per arribar i estar amb nosaltres, ja entrenar amb nosaltres, tenen il·lusió per venir, no? O sigui, no res, jo l'únic que espero del proper projecte és que sigui Nacional i que sigui això, un projecte més de club i més de tots.
Doncs esperem acabar de confirmar aquesta continuïtat a Nacional, fent els càlculs que haguem de fer, i a l'espera dels resultats també de l'última jornada de setmana vinent. I doncs agrair ara a l'Iñaki Vescós que ens deixés just després d'acabar aquest partit contra el Sant Martí. Gràcies i felicitats per la victòria.
Molt bé, moltes gràcies per venir, que per nosaltres és importantíssim, no? Aquest seguiment que ens feu, aquesta visibilitat que ens doneu, així que, bueno, gràcies.
Busqueu-nos i seguiu-nos a les xarxes socials: Facebook, Baix Gaià Esports; Instagram, baixgaià.esports; i Twitter, @baixgaiaesports.
Doncs gràcies a l'Iñaki Vescós i felicitats, òbviament, tant a mi com a la resta del Sabol Torredembarra per aquesta permanència a la Primera Nacional. I nosaltres ja encarem la recta final d'aquest programa.
La banqueta, amb Jordi Arauz. La
doncs vinga, va, com cada dilluns ja fet habitual, hem de fer l'anàlisi de la jornada amb allò més destacat pel que fa al futbol regional, de la mà del nostre entrenador i analista de confiança, Jordi Arauz. Bon dia, Jordi, com estàs?
Bon dia, Marc. Molt bé.
Bé, primer de tot, preguntar-te, per on et vas passejar? Jo he vist que, pel que vas penjar xarxes, com a mínim vas estar veient un interessantíssim Sant Pere, Sant Pau, Sant Jaume, duel directe per dos candidats a la promoció al grup 16 de Tercera Catalana.
Sí, vam estar dissabte al camp del Sant Pere i Sant Pau, veient aquest Sant Pere, Sant Pau, Sant Jaume, que era, doncs, a priori un dels partits atractius de la jornada. I realment va ser així, no? Un partit molt, molt competit, on a més doncs va haver incertesa fins al final, i bueno, un empat que a les alçades que estem de temporada, doncs crec que no li serveix a cap dels dos, no? Al final ho hem comentat diverses vegades, guanyar tal com està la classificació, pues, suposa molt. A més, ja ho heu vist, no? Aquesta setmana els equips que han estat capaços de fer-ho, doncs han fet un salt a la classificació, i ja et dic, partit interessant, amb un Sant Pere i Sant Pau que realment, doncs, bueno, va causar molt, molt bona impressió, i que, bueno, sobretot a la segona part va tenir moltes opcions d'emportar-se el partit, però no va estar del tot acertat de cara a porteria. I un Sant Jaume que no l'havia vist, i realment, doncs, bueno, un equip molt compacte, és a dir, està clar que la situació seva a la classificació reflecteix el que és aquest equip, no? Un equip molt, molt, molt compacte, i sobretot amb molt de perill a la part de dalt, no? Amb l'Aleix González, que, bueno, que va marcar i també va tenir ocasions, i cada vegada que rep la pilota és un autèntic perill, de veritat.
Aquest empat, com deies, doncs, permet a l'Atlètic Baix al Torredembarra, que van fer els deures, tenir un avantatge de 5 punts respecte al quart classificat, que és el Sant Pere Sant Pau, tot just abans d'una jornada espectacular, perquè la Torre rep precisament dissabte a les 4 i mitja al Sant Pere Sant Pau i l'Atlètic Baix a les 5 visita el Joan Pijuan, al camp de l'Altafulla, on els groc i negre, doncs, tenen una d'aquestes bales per apropar-se en aquestes places de promoció. Per tant, evidentment, és un partit clau per als de Jordi Mercader, però vaja, això serà un cap de setmana espectacular.
Sí, Marc, a més, aquest dimecres es juga aquest partit que es va quedar plaçat Sant Pere i Sant Pau Vendrell, es juga aquest dimecres, o com a mínim està així anunciat, que es juga aquest dimecres, dia 26, crec que els 20 minuts de la primera part i de la segona part, que pues, depenent de com acabi aquest partit, tindrà pues, bona influència de cara al cap de setmana, no? Perquè si el Sant Pere i Sant Pau és capaç de guanyar dimecres, doncs ens situaríem 47 punts, a 2 punts del Torredembarra i de l'Atlètic Baix, i per tant encara doncs, faria que el partit de dissabte al camp de la Torre doncs, encara fos més igualat, no? O més decisiu en aquest tram de temporada. I respecte a l'Altafulla, doncs bé, partit doncs, molt atractiu, el de dissabte. Llàstima que coincideixen els dos a la mateixa hora, perquè són dos partits, doncs, de veritat, molt atractius. I l'Altafulla, a veure si és capaç, no?, de consolidar un... Sembla aquests dos últims partits que ha sigut capaç de guanyar, i a veure si vol lluitar realment, no? És un partit decisiu per a veure si vol lluitar per aquesta potser tercera plaça, perquè no sé jo si d'aquí a final de temporada arribarà, no?, amb aquesta segona plaça. Jo mirant la classificació i ja saps que miro molt el tema dels partits guanyats, penso que aquesta segona posició se l'emportarà l'equip que sigui capaç d'aconseguir 19-20 victòries, no? I tenint en compte que eren 7 partits, els equips que tenen 12, com l'Altafira, el Vallboi, doncs, ho haurien de guanyar pràcticament tot, no?, per tenir opció, i aquí és on, bueno, ja veurem si és capaç de fer-ho. Però de totes maneres, ja et dic, crec que l'Altafira pot plantar cara amb aquest Atlètic Valls i serà un partit doncs, molt, molt atractiu.
De fet, l'Altafulla és l'equip que travessa per un millor estat de forma si mirem els últims 5 partits. Són 4 victòries, un empat, bé, conjuntament amb el base Pallaresos. Cal dir que ha sumat 5 victòries consecutives, com de fet en vam parlar la setmana passada. Aquest cap de setmana ha golejat el Creixell i compta, 44 punts, també és un dels candidats a aquesta promoció. Per tant, el conjunt capitanejat per Sergi Cerrató, doncs, ho té també ben encarat en aquest tram final de Lliga.
Sí, sí. Pallaresos, Marc, perdona d'interrompir, sí. Pallaresos porta dels últims 8 partits, n'ha guanyat 7, l'últim equip ha guanyat tots els partits de la segona volta, excepte l'empat amb l'Altafulla, tota la resta ho ha guanyat. El dia d'avui realment es porta una segona volta espectacular, i ara aquest cap de setmana és un dels que es pot beneficiar d'aquest enfrontament directe, perquè al principi juga a casa amb l'Alcover, que hauria de ser un partit en principi assequible, tot i que ja sabem el que suposa jugar amb equips de la part baixa a final de temporada, i després comença el que és aquest Tourmalet, no?, amb els equips decisius. Ja veurem, a veure, el Pallaresos si és capaç d'entrar, no?, el que et deia, 13 victòries, 7 per jugar, pues, també hauria de ser capaç de guanyar 6 partits com a mínim, que això és el que els queda amb aquests equips, no?, que tenen 13 victòries, Sant Jaume també, per mirar d'enganxar-se en aquesta part, no? Ja veurem, serà, com diem cada setmana, un final de temporada que ens ho passarem molt bé.
Sí, perquè a més ja han començat aquells duels directes que s'accentuaran a les últimes 5 jornades, on tots els de dalt, o els que volen jugar com a mínim la promoció, més el Montblanc, que ja doncs, l'encarem cap a segona catalana, doncs s'enfrontaran entre si, mentre cap a la zona baixa, doncs Bé, la setmana que ve tenim un dels darrers derbis del Baix Gaià del curs, aquest a Riera-Creixell, on els rierencs doncs, serien favorits, perquè el Creixell no aixeca cap, ha perdut davant el base Pallaresos, era un rival complicat, 1-5, segueix en descens, afortunadament a un punt d'aquest possible descens compensat que creiem que no comportarà descens de categoria per la situació de segona catalana, però preocupant el que dèiem al Creixell com en les últimes jornades, i tot això en una jornada en què el Llorenç jugarà a casa contra el Tarragona. És a dir que, en funció del que passi, el Creixell es pot quedar a 4 punts de la permanència.
Sí, el Creixell ara comença el seu sí o sí a l'hora de salvar-se, porta crec que 10 derrotes consecutives, però ara és quan li ve realment doncs, la seva lliga, no? Aquesta setmana juga al camp de la Riera, la propera setmana rep un Creixell Llorenç, que crec que serà doncs, decisiu, i després visita Camp de Sant Salvador i rep a casa Tarragona. O sigui, 4 jornades que marcaran, crec jo, el devenir del Creixell a la categoria i que ha de mirar doncs, d'aconseguir la victòria. Començant per això, per aquest cap de setmana, amb un derbi de Riera, que la Riera és un dels altres equips que també han guanyat 6 dels seus últims 7 partits, que realment està en dinàmica guanyadora i que, per tant, doncs, partit difícil pel Creixell el diumenge al camp de la Riera.
Doncs sí, un derbi del Baix Gaià crucial, com ho serà encara més el següent compromís, com deies, davant el Llorenç, duel directe. Tenim el Tarragona, que amb 9 punts, que doncs, ho té francament complicat, podríem dir que té un peu i mig a quarta catalana, i qui té 2 peus ja sencers a tercera és Jordi Larbós. Ens traslladem a quarta catalana perquè aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana important, hem clarificat diverses qüestions, com per exemple el títol de Lliga i l'ascens directe per Larbós, que assigna 51 punts després de guanyar el Cuní. Per tant, tornarem a tenir un d'aquells equips que en els darrers temps, abans del seu ascens a segona, engrescava part de la tercera catalana. Veurem en quines aspiracions, perquè és un equip molt diferent, però el tornarem a tenir per tercera, sembla.
Sí, l'Arbós que bueno, fa 4 temporades va aconseguir l'ascens precisament doncs, amb un duel amb el Torredembarra que bueno, es va decidir a les últimes jornades i que realment doncs, va ser força divertit, tot i que bueno, jo el vaig patir en primera persona sí. I no vam aconseguir aquest ascens. Després va estar segona catalana un parell d'anys que es va consolidar i a partir d'aquí crec que bueno, van marxar diversos jugadors o va haver doncs, bueno, canvis en el club que no van poder permetre el fet de mantenir l'equip a segona catalana. Crec que van renunciar a la categoria i van baixar a quarta i ara doncs, bueno, amb un nou projecte han aconseguit pujar l'any que ve a tercera catalana i sí, un equip que bueno, sempre a més mou afició i bueno, doncs benvinguts de nou a la tercera catalana i segurament que ens portarà bons partits de cara a l'any que ve.
Doncs sí, Arbós que ha sigut doncs, el campió de forma merescuda, sobretot pel que fa a l'àmbit defensiu, perquè només ha rebut 24 gols i només ha perdut un partit, per tant, doncs, els resultats manen. I ja sabem també en aquest grup que serien els susceptibles de nodrir el grup on hi tenim els representants del Baix Gaià, qui jugarà el playoff, el Bellvei, i el Banyeres ja han certificat amb les seves victòries la seva presència, i el quart ara mateix balla perquè 2 dels 3 millors quarts d'entre els 3 grups de Tarragona, perquè a quarta hi ha 3 grups aquesta temporada, també accedirà. De moment, el tancat, que és el quart, un vell conegut també del grup territorial habitual, doncs empatar amb el coeficient amb un dels altres quarts. Per tant, doncs veurem, queda molt que explicar, però vaja, hi haurà una promoció de descens aquí que hi haurà bufetades, Jordi, perquè s'enfronten segons, tercers i 2 millors quarts d'aquests 3 grups, i déu-n'hi-do, i la nòmina de representants que hi haurà. Serà un playoff divertit, però molt difícil.
Sí, ara ho comentava amb micro tancat, Marc, no? El fet que, a més, doncs, aquesta promoció implica no? uns 3 partits, no? Quarts, semis i una final al camp del millor classificat, i realment el camí per pujar, si no aconsegueix espero directe, doncs és difícil, però bueno, és un camí que, per exemple, l'any passat és el que va fer el Creixell, no? per aconseguir l'ascens de quarta a tercera a tercera catalana i per tant doncs, sí, veient i, bueno, clubs no? de tota la vida de la segona regional o antiga i aquesta tercera catalana com el Banyeres, Bellvei, no? El tancat, Vull dir que sí, sí, serà un playoff que, com bé comentaves tu, començarà a finals del mes d'abril i que veurem a veure com se desenvolupa, però que serà emocionant, segur, segur.
El gran canvi és que aquesta temporada, la temporada passada, el Creixell va pujar guanyant les semifinals i la final davant el Sant Pau Apòstol i l'Atlètic Cubelles, que eren del mateix grup, a un partit només, els dos els va guanyar a domicili, molt de mèrit per aleshores entre l'equip dirigit per José Miguel Reyes, i aquest any, en canvi, doncs han decidit que juguin entre tots els representants dels tres grups, la qual cosa evidentment eleva el nivell de dificultat, i més si és a un partit i al camp del millor coeficient. Per exemple, els altres grups tenim el Salou, que podria pujar directe, el Salou B en aquest cas, Santes Creus, Paramanyanet i Hospitalet de l'Infant, i en l'altre grup, en el 30, líder al Baix, que sembla que pujaria directe, seguit al Vilaseca amb un partit menys, al Tàrraco i al Sant Pau Apòstol. Per tant, doncs bé, aquests que també ja en sonen dels darrers cursos de fer-ho bé. Per tant, hi haurà aquí moltes bufetades a partir de finals d'abril, que és quan es reprendrà la Lliga. Alguna prioritat perquè pugi a quarta catalana? I no val dir el Banyeres, per proximitat.
Bueno, a veure, jo el que et deia, no? És a dir, al final, els que faig que anem pels camps, doncs, bueno, veure que puguin tornar a pujar, doncs, equips com el Banyeres, inclús el BIB i el Tancat, doncs, home, són equips que entre cometes han estat molts anys amb aquella segona regional o aquesta tercera que t'agrada ara, i prefereixo jo que estiguin aquests equips que altres dels que has nomenat, no? Que bueno, pertanyen a altres grups i que doncs, no tens aquesta proximitat que pots tenir amb equips que sí que han estat tota la vida aquí a la categoria. Per tant, jo, si m'he d'anar cantant de canto per aquests equips del grup d'aquí, i esperem que tinguin sort i aconsegueixin pujar de categoria, i l'equip el tinguem amb aquest grup de tercera catalana.
Doncs a veure què passa, ho explicarem evidentment. I per tancar, Jordi, entenc que aniràs a veure el Torredembarra a Sant Pere Sant Pau, o també t'aproparàs després a Altafulla dissabte? Com anirà el pla de ruta?
No, en principi estarem a Torredembarra veient aquest Sant Pere Sant Pau Torredembarra, i depèn de com vagi el resultat, que segurament serà igualadíssim, doncs potser s'escapem a veure l'últim quart d'hora Altafulla, però vaja, crec que el Sant Pere i Sant Pau Torredembarra, partit clau sobretot, doncs, bueno, el Torredembarra aquesta setmana ha aconseguit una victòria, doncs, amb solvència al camp del Calafell, i ha trencat una miqueta aquesta dinàmica, no?, d'aquests tres últims partits que no havia sigut capaç de guanyar, i veurem a veure dissabte si és capaç de plantar-li cara, que jo crec que sí, amb aquest Sant Pere i Sant Pau, que ja et dic, un equip que dissabte em va causar bona impressió, que li agrada jugar a la pilota, i crec que serà un autèntic partidat. També hem de tenir en compte una cosa, que és final de temporada, és el gol a Verais, perquè pels possibles empats en la classificació, no? El Torredembarra va ser capaç de guanyar la primera volta 1-3 al camp del Sant Pere i Sant Pau, i per tant, ojo també a tenir un compte de cara al partit, no?, de dissabte, perquè sí que és important, en cas d'un possible empat, tenir el gol a Verais a favor, doncs ja ho veiem, no? En el cas de l'Atlètic Valls, Torredembarra ara mateix a favor de l'Atlètic Valls, i per tant la Torre, això també crec que ho ha de tenir en compte de cara al partit de dissabte, tenint en compte, ja et dic, partit de dimecres del Sant Pere i Sant Pau aplaçat, que també pot ser important de cara al cap de setmana.
Doncs Jordi, en parlem dilluns vinent de tot el que passi. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, com sempre, Marc, gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dimarts amb tota l'actualitat esportiva. Vinga, a reveure. Fins la propera.
T'agradaria navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència, i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Aprovem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ets autònom o petit empresari i vols donar visibilitat al teu negoci?
Tens una empresa o establiment amb ganes de créixer i arribar més lluny?
Si la resposta és sí, no esperis més. Dóna't a conèixer a la teva emissora de proximitat i referència al Baix Gaià.
Anuncia't als espais d'Altafulla Ràdio, amb cobertura a l'FM, la TDT, internet i l'app per Android.
T'oferim solucions fetes a mida, amb promocions personalitzades i adaptades al millor preu. Demana informació sense compromís a comercial@altafullaradio.cat o truca al 635 833 094.
Fes créixer la teva veu. Confia en Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.
Amics i amigues, crec que va arribar l'hora. Ja em sap greu, jo no ho voldria, però ara toca el que toca. Ha estat tan màgic, un deliri imparable. Per a tota fantasia, li ha d'arribar al final. No és pas trist, ara és temps de saltar.
És la una del migdia.